camins.
La santedat i la saviesa, la bondat i la capacitat intel·lectual, són com binomis de valors humans que no només no són incompatibles o contraposats, sinó que són complementaris i molt necessaris, tots dos, com ja es diu en diversos llibres de l'Antic Testament. Estar preparats i ben formats intel·lectualment, cadascú segons les seves capacitats, ens ajuda a fer el bé als altres, a servir la societat. Ser bones persones, uns sants de la porta del costat, com diu el Papa en un dels seus últims documents, és el gran horitzó al qual ens sentim cridats tots, especialment els creients, però també qualsevol ésser humà. Aquesta santedat i aquesta saviesa que portem tots des de les nostres limitacions es manifesta també en qualsevol de les nostres situacions. Des de les converses que pugueu estar vivint de manera distesa cadascú de vosaltres en aquests moments, fins a la conferència o sessió acadèmica a la qual alguns altres potser heu assistit. Avui, aquesta mateixa tarda, fins i tot. Potser necessitem més senzillesa, ser més senzills i no confiar aquest món millor que tots desitgem només a la saviesa o al coneixement humà. Els valors es troben sobretot en la quotidianitat, entre putxeros, com deia Santa Teresa, en el veí de l'escala i en el desconegut, que ens pregunta al carrer per on es pot arribar, per exemple, a l'estació de Sants. De vegades ens compliquem massa la vida. Busquem el bé en cada moment. Vinga, Paula, ambientem una mica més aquest Camins d'avui. Bon vespre, d'aquest dimecres 11 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Nil Ridé, historiador, tècnic de patrimoni de la Catedral de Barcelona i expert en cultura popular. Amb ell vam parlar ahir de les pintades i els grafitis que embruten i fan malbé les parets d'edificis emblemàtics, com ara la Catedral de Barcelona, la Basílica de Santa Maria del Pi o la de la Mercè. La Mònica Pedrol i el mercedari Fermín Delgado ens van esperar lluny d'aquí i ens van explicar el pelegrinatge que estan fent aquesta setmana a França. Ahir dormien a Nevers, on està enterrada Santa Bernadette de Subirús. I vam acabar amb la Rosario Santa Maria i Economia en Valors. Ahir ens va apropar un projecte de la Fundació Roca i Pi per facilitar l'accés a l'aigua potable. Una fundació que ve de l'empresa Roca i que es diu We Are Water, per facilitar l'accés de l'aigua potable a diferents llocs del món.
Avui, per començar els camins,
parlarem amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba. Ve a presentar-nos el llibre Humilitat. A partir d'aquí li preguntarem sobre la humilitat avui dia en diferents aspectes de la nostra vida i quin paper juga aquest valor en la societat actual.
Continuarem amb...
La nostra reina de les xarxes, la Maria José, ens explicarà tota l'actualitat a la seva secció Hashtags.
I arribarem a les 9 de la mà de...
El llevat dins la pasta, l'espai de la Pastoral Obrera de Catalunya, que també ara forma part del repertori de podcast de Ràdio Estel. Avui parlarem de les segones oportunitats i de com es pot evitar el fracàs escolar. Ho farem amb Begoña Gasc, directora de la Fundació El Llindar.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Avui, pensant en l'entrevista que tindrem ara mateix amb el nostre convidat Francesc Torralba, us preguntem, en quins àmbits trobes que falta més humilitat? Teniu quatre respostes, com sempre, en la política, a la feina, en mi mateix o en tota la societat. La Maria José ens dirà el resultat final al final del nostre programa, poc abans de les 9.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Comencem els camins fins a les 9 del vespre.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
5 minuts i serà un quart de 9. Avui parlem amb Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia. Dirigeix la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i també la de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, entre altres obres. Avui ve a presentar-nos el llibre Humildad, editat per Sant Pablo, però també a parlar d'altres temes, de valors humans, potser també de santedat i de saviesa. Francesc Torralba, bona tarda, bon vespre, ja benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-me de nou.
Nosaltres encantats de tenir-te amb nosaltres. En la presentació del llibre expliques que vols fer, en aquest treball, Humilitat, una reflexió sobre la humilitat després de la pandèmia. El coronavirus ha estat una cura d'humilitat per a la societat?
Jo crec que definitivament ho ha estat, perquè ens ha posat de manifest la nostra fragilitat, la nostra vulnerabilitat, i això ens ha fet prendre consciència de que som éssers, que necessitem ser cuidats, que necessitem ser protegits, que necessitem senzillament reconèixer-nos i estar molt junts en situacions de crisi. No? No vol dir que hàgim après aquesta lliçó, però quan un se n'adona que un ésser tan petit com el SARS-CoV-2 ha posat tot en l'aire, totes les agendes, això vol dir fins a quin punt som éssers fràgils.
I tant. I ser més humils també és una bona conseqüència, una bona lliçó.
Sí, perquè jo la humilitat la defineixo com la consciència de la vulnerabilitat o de la fragilitat. Llavors, a mi em sembla que a mesura que un se n'adona de les seves limitacions, és molt fàcil ser humil. En canvi, l'arrogant és aquell que es pensa que és un déu i que no té limitacions ni té fragilitats. I això, la vida et va demostrant que en tens moltes.
I tant, en tenim, i potser, bé, a banda de la lliçó d'humilitat, també hi ha una qüestió clau, que és valorar allò que és necessari, allò que de vegades no som conscients que tenim i altres no tenen. En el llibre expliques també, Francesc, que vols parlar de l'agraïment diari cap a les petites meravelles del dia a dia. Això sense la pandèmia se'ns hauria fet tan evident?
No. La pandèmia ha funcionat com un catarsi, com un element purificador. Ens ha obert la consciència. Una altra cosa és que es torni a tancar molt ràpidament, però te n'adones d'allò que tens i del valor que té allò que tens. Això passa quan un està malalt, se n'adona que important és estar sa. O quan un està tancat, confinat, diu que important és tenir llibertat de moviments. Per tant, la pandèmia, en els seus moments més extrems, ens ha ajudat a donar-nos de tot allò que teníem i de que ho hem de conservar i poder-ho transmetre a les generacions futures.
Sí, i fins a quin punt és trist com a societat que hagi calgut o que se'ns hagi presentat un virus mundial per adonar-nos d'aquestes petites coses?
Aquest és el tema, no? L'ideal seria aprendre sense haver de passar per experiències traumàtiques. Però, de fet, molt sovint aprenem per experiència pròpia. Poso un exemple, no? A vegades li diem a algú, escolta, has de canviar d'estil de vida, no pot ser que vagis tan neguitós, has de menjar adequadament i dormir adequadament. Però no ho fa. Finalment té un infart i se salva de miracle. I llavors, quan surt de l'hospital, diu, realment, he de canviar de vida. Ara me n'he adonat, però tots t'ho dèiem, no? Vol dir que a vegades fins que no passes per l'experiència personal d'aquella tragèdia, no te n'adones. I això és lo dramàtic.
Sí, per la creu extrema, no?
Exactament.
I aquí el valor cristià de la creu també agafa una importància.
Exactament, no? Fins que no carregues tu la creu, doncs no te n'adones de lo important que és tenir una conducta adequada, un estil de vida saludable. Perquè encara que l'altre la porti, no la portes tu. I quan la portes tu, te n'adones que realment pesa molt, i es feixuga.
Sí. Avui parlem amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba, que em sembla que també fa poc vas treure el doctorat per la Facultat Antoni Gaudí, no? Per tant, tens els tres doctorats de les tres facultats. Enhorabona, també.
Gràcies, molt amable.
Molt bé. Doncs bé, expliques en aquest llibre, Humildad, editat per Sant Pablo, recordem-ho en castellà, que el sentiment d'humilitat va més enllà de cultures i de tradicions espirituals. Creus que en el primer món, en la nostra societat, s'ha perdut part d'humilitat?
I tant. No és una virtut de moda. Tenim altres virtuts de moda, la tolerància, la solidaritat, la sostenibilitat, la transparència, però la humilitat és molt absent, inclús en el llenguatge quotidià. Sant Agustí deia que era la mare de les virtuts. Jo crec que l'hem perduda molt en la nostra cultura contemporània. N'hem subratllat d'altres, que no està malament. És a dir, que tinguem consciència que hem de ser transparents, hem de ser autèntics, hem de ser solidaris. Això és molt bo. Però, home, la humilitat és fonamental. Jo crec que sí que hi ha hagut una pèrdua. I fins i tot, a vegades, alguns consideren que és un residu gairebé et diria clerical. I la humilitat és primer una virtut humana i després una virtut també de caràcter teològic, però d'entrada és humana i valorem molt les persones humils i ens agrada treballar amb les persones humils.
I també la humilitat, com deia Santa Teresa de Jesús, és la veritat, és a dir, allò que som. Que de vegades podem tenir moltes coses i podem tenir grans virtuts.
Sí, perquè la humilitat és tenir consciència de qui ets i, per tant, treure tota la màscara i tot allò que t'havies cregut que eres, no? I, per tant, és un despullament, és un desemmascarament. I això a vegades ens incomoda molt, adonar-nos de que no som tant com ens imaginàvem, que necessitem dels altres, que som interdependents. El Papa subratlla molt. Laudato si, aquesta idea de la interdependència. I l'humil sap que si existeix és gràcies als altres, també.
Francesc Torralba escriu sobre la humilitat en aquest llibre que avui recomanem. N'ha fet molts altres, que també podem repassar breument al final. Diguéssim, la pandèmia marca una mica, amb l'exemple que has posat abans, no?, d'aquella persona que potser no porta una vida sana, rep consells, té un infart, se salva de miracle. Potser això no es dona sempre amb la pandèmia? És a dir, la societat està canviant després del que hem viscut aquests 2 anys? O sembla que tornem als mateixos vicis? És a dir, com aquell home que no torna a la vida sana.
És una bona reflexió, és a dir, certament seria bo que hagués funcionat com un despertador de consciències, però en les persones que no ho han patit tan directament, ho han vist més per la televisió, ho han vist les xifres o les dades, aquests molt fàcilment tornant a l'estil de vida d'abans. Ara, aquell que realment s'hi ha trobat, a què li deixa petjada això? A què li deixa una lliçó que probablement li durarà molt de temps? Per tant, la pandèmia ha afectat desigualment i, per tant, els aprenentatges també són desiguals.
En el terreny més espiritual, Francesc Torralba diu que els pensadors del segle XXI no obliden ni la humilitat ni el perdó en els seus pensaments. Com creus que lliguen aquests elements?
Molt, perquè per demanar perdó, un ha de ser humil. Ha de ser humil i reconèixer que s'ha equivocat, reconèixer que no ha obrat bé. Per tant, jo diria que la humilitat és la condició sine qua non per sol·licitar el perdó. I també perdonar-lo, perquè si tu ets molt arrogant i estàs molt, diguem-ne, ressentit, és molt difícil donar-lo. En canvi, la persona humil és la que entén que l'altre s'ha equivocat i ara em sol·licito el perdó, demà puc ser jo. Per tant, la humilitat és una condició sine qua non per la pràctica del perdó.
La humilitat és una virtut, diguéssim, transversal, gairebé diríem integral, fonamental, imprescindible.
Sí, encara que l'hem desenvolupat molt en el context cristià i, per exemple, la tradició benedictina i la tradició citada aquí de Santa Teresa de Jesús i Sant Agustí, però la humilitat no pertany en exclusiu ni al cristianisme, ni al judaïsme, ni a l'islam, ni a altres tradicions, sinó que és molt transversal. I, de fet, ho veiem en els grans savis, en els grans referents morals de la humanitat, que és la seva humilitat a l'hora de presentar-se i a l'hora d'expressar allò que són i allò que fan.
Passant 9:03, estem en directe amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba aquí a Camins, a Ràdio Estel. Et volem fer la mateixa pregunta de l'enquesta que plantegem avui als nostres oients. En quins àmbits trobes que falta més humilitat? I et donem les 4 opcions. Per quina votaria?
Vinga, som-hi.
No són opcions excloents, és a dir, que allò on creus que falta més? En la política, en l'àmbit de feina, per exemple, el teu, en tu mateix, és a dir, en un mateix, o en tota la societat?
Mira, la temptació seria molt fàcil, la política.
Sí, és el discurs en què caiem.
Caiem molt aquí. A més, és veritat, és molt, molt difícil trobar-se un polític que reconegui que s'ha equivocat. Molt difícil. Ara, afortunadament, n'hi ha alguns. Ara, en canvi, jo parlo del meu àmbit. Jo veig que falta molta humilitat en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit professoral.
Per tant, votaries aquesta,
potser? En l'àmbit investigador, sí. És a dir, ens costa molt als acadèmics reconèixer que ens hem equivocat, que no expliquem prou bé, de vegades hi ha egos molt grans, ens costa treballar en equip. Per tant, jo diria que en el meu àmbit, en l'àmbit de l'acadèmia, en l'àmbit professoral, en l'àmbit de la investigació, ens falta molta humilitat. I els bons investigadors són molt humils, perquè coneixen el seu terreny i saben de què poden parlar i de què és millor guardar silenci.
Avui recomanem aquest llibre, Humildat, editat per Sant Pablo, i l'autor del qual és Francesc Torralba, que ens acompanya avui en directe. D'aquí a poc més de mitja hora, la Maria José ens portarà el resultat de l'enquesta. Podeu votar encara, teniu més de mitja hora, a @caminsestel, al Twitter. Si podeu, feu ara, és només un clic. I bé, Francesc, a banda del llibre, m'agradaria comentar altres coses. Donaria per hora, segur, el que podem parlar amb tu aquí en aquest programa. Com combines actualment les teves diverses tasques? Perquè Francesc Torralba és pare de família, és creient compromès, és filòsof, teòleg, professor de la Universitat Ramon Llull, de la Facultat de Teologia de Catalunya. Això és molta feina.
És molta feina, però afortunadament, primer, sóc molt ajudat. Tinc una família que m'ajuda, la meva dona en particular. Segon, renuncio a coses que altres potser no renuncien. I tercer, m'entusiasma molt. La gran majoria de coses que fan m'entusiasma molt. I quan hi ha entusiasme, no hi ha tant cansament. Això ho tinc molt. En canvi, quan una cosa no t'entusiasma, aviat et canses, et fa fatiga, no? Per tant, jo diria que tinc la sort de fer activitats que m'entusiasmen i que això també fa que m'encansi menys. I m'agrada ensenyar, m'agrada escriure, m'agrada venir aquí a la ràdio quan em convideu i m'agrada també, naturalment, fer conferències pel conjunt del país. I tot això suma.
I tant. Entre molts altres serveis, també t'has dedicat als últims anys al diàleg interreligiós i a la promoció de fòrums sobre diversitat entre creients, amb l'experiència, a més, de la direcció del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa del Govern. Què representa per a tu tot aquest treball en aquest
camp? Home, aquest és un treball que jo gaudeixo molt, perquè poder tenir en una taula persones de diferents tradicions espirituals i religioses i fer documents junts, i comprendre la sensibilitat de l'altre, i veure que hi ha camps d'intersecció on ens podem posar d'acord. Poso un exemple, un document que vam fer sobre l'hospitalitat. Doncs, home, és interessant veure que encara que vostè sigui jueu, o musulmà, o taoista, o cristià, aquí ens trobem tots i diem l'hospitalitat és un valor a conrear, hem d'acollir el que ve, hem d'acollir el forani, hem de donar-li un lloc i hem de ser bons hospitalaris amb els que venen de fora. Això és molt bonic, que entre les tradicions religioses hi hagi llocs de trobada.
Es prepara algun altre proper document del Consell?
Sí, estem ara fent un document que serà un document també molt debatut, que serà sobretot entre dones i religió i l'aportació sobretot de les dones i de la perspectiva, diguem-ne, femenina a les grans tradicions espirituals i religioses de la humanitat, que molt sovint han quedat eclipsades o no hem subratllat suficientment.
N'estarem molt pendents. Sortirà aviat, això? Ens
no,
ho pots avançar?
No, aviat no. No tenim pressa, estem redactant-lo. És un text que ha de ser consensuat i, per tant, no tenim data, però sortirà, segur que sortirà.
Molt bé. En Francesc Torralba encara volem tractar alguns altres temes, a banda del que hem comentat a nivell concret, en quins altres projectes treballes actualment, algun llibre? N'has escrit moltíssims de llibres, ara en posarem alguns d'exemples.
Doncs mira, ara estic preparant l'edició d'aquesta tesi doctoral que vaig dedicar a la Façana de la Glòria, de la Sagrada Família, que és un text que m'ha portat moltes hores, li he dedicat moltes hores, i ara estic preparant l'edició, que és intentar descriure com ha de ser a la llum del pensament d'Antoni Gaudí, dels seus esbossos, dels seus escrits i dels seus col·laboradors. I això ha estat una feina molt llarga, ben assessorada per persones que el coneixen molt bé i que ara estic preparant aquesta edició que, si Déu
vol... Edició més divulgativa, diguéssim, no?
Sí,
adaptació de la tesi doctoral.
Naturalment, però tot i així serà molt llarga, però extrem moltes notes, però espero que aparegui cap a la tardor.
Molt bé. Aquesta és la tesi doctoral a la qual ens referíem abans, la tercera que ha fet Francesc Torralba, en aquest cas per la Universitat, bueno, per la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que és una facultat d'estètica, d'arts cristianes, no?
Sí,
porta el nom de Gaudí, per tant.
Sí, senyor. Jo no vaig tenir dubte a l'hora de pensar on podria fer els cursos de doctorat i, a més, defensar-la. Primer, perquè els cursos m'interessaven, però, a més, pel nom i també per el fet de que és una universitat, una facultat eclesiàstica, i jo tenia interès de valorar tot aquest aspecte més místic, més espiritual de la biografia de Gaudí i comprendre bé el símbol de la seva obra, la simbologia que hi ha per gaudir més la seva obra i per fruir-la més i comprendre-la millor.
Hem començat el programa, com has sentit, Francesc, fent una petita reflexió sobre aquest binomi, santedat i saviesa, coneixement, valors humans, bondat... Són llibres de l'Antic Testament on es parla d'això, precisament la saviesa al servei del poble, per exemple, no? Creus que cal estimular més la formació humanista, a la qual molts poden accedir, i el pensament perquè estigui més al servei del bé comú, de la pau, d'un món millor? Perquè de vegades queda una mica com deslligat això, oi? Com vius aquest repte?
Perquè a vegades fem un tipus de reflexió que és paral·lela a la realitat diària. Jo crec que no. I a més, jo ho he intentat sempre, fer una filosofia que arreli, fer una filosofia que connecti, fer una filosofia que sigui comprensiva, que sigui clara, que en definitiva doni que pensar o faci pensar. I a vegades hem fet un discurs molt paral·lel que gairebé és completament irrellevant en clau social. Jo crec que no. Jo crec que la ciència, el coneixement, ha d'estar al servei del bé comú i del desenvolupament integral dels pobles. I si no, no serveix per res. Com a erudició i com a exhibició no serveix per res, és absolutament estèril i irrellevant.
Com has viscut tu a nivell personal la pandèmia? Suposo que com molta gent, no? Confinats quan havíem d'estar confinats.
Sí, però per altra banda, també he intentat veure els aspectes positius. Home, naturalment que et privin de llibertat de moviments, que no hagis d'ensenyar a través d'una pantalla, tot això no t'agrada. Però també és veritat que m'ha donat més temps per llegir, més temps per escriure, més temps per tractar les persones que m'envolten familiarment, que molt sovint no els veiem, dinàvem junts, sopàvem junts, esmorzàvem junts, i això m'ha permès també descobrir figures molt properes de casa que a vegades no coneixes prou.
Ah, certament. Amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba hem d'anar acabant la conversa que estem tenint avui a Camins. Molt telegràficament hi ha alguns altres títols de llibres de Francesc Torralba que ens agrada destacar avui especialment, entre molts altres. Paraules de consol en la mort d'un ésser estimat, o, per exemple, Vivir en lo esencial, idees i preguntes després de la pandèmia, una mica el que també comentàvem abans, Formar persones, la teologia de l'educació d'Edith Stein, una santa doncs, superinteressant, no cal dir-ho, i un que ara es tradueix a l'italià, o s'ha traduït, Diccionario Bergoglio, les paraules clave d'un pontificado, referint-se al papa Francesc.
Sí, vaig intentar recollir aquelles expressions més singulars i més originals del papa Francesc, elaborant aquest diccionari, que em semblava que era interessant, perquè aquest papa té una terminologia, té una nomenclatura molt interessant, no? A veure, per exemple, perifèries de l'existència, no?
I tant.
O, per exemple, balconear, o, per exemple, mundanitat espiritual. Hi ha una sèrie de noms, de termes, que a mi em semblava que era interessant aprofundir-hi, veure en quins discursos havien aparegut i interpretar-los. I em va sortir aquest diccionari que en dic Diccionari Bergoglio.
Doncs molt bé, la parresia. Hi ha moltes paraules d'aquestes que potser molta gent no coneixia abans, i ara, o les perifèries existencials,
sí,
això és també molt jesuític, no? Molt de Sant Ignasi.
Molt, o la globalització de la indiferència, no? O sigui, és un papa que té una terminologia que ha connectat amb sectors molt allunyats de l'Església, també, i persones que no habitualment seguien un discurs del Sant Pare i que els hi ha interessat molt allò que diu, i de vegades fins i tot ho accepten, ho toleren i ho miren de seguir.
Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia, també en arts cristianes, no sé si es diu així, per la Facultat Antoni Gaudí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, un plaer comptar, com sempre, amb tu. Ja saps que Ràdio Estel és casa teva i que sempre que pots vens, cosa que t'agraïm especialment. Fins una altra, que vagi molt bé i molts ànims.
Gràcies a tu per l'atenció, per la deferència, ja sabeu on sóc i em teniu a la vostra disposició.
Fins la propera. Una pausa i la Maria José ja corre per aquí i ens explica tots els secrets de les xarxes.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Re, uns segonets per dedicar-li aquest mini espai al meu pare, perquè qui va guanyar la Copa del Rei?
A veure, a veure.
La bona vesprada.
Viva el Betty.
Viva el Betty.
A Ràdio Estel.
Maria José.
Gairebé arribem a dos quarts de nou. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Un dimecres més.
Un dimecres més amb tu aquí, com sempre, cada dues setmanes, aquesta secció, hashtag, però bé, és la secció de la Maria José, per entendre'ns.
La meva secció que jo...
Que l'estimes molt i l'estimem tot.
El programa també, a vosaltres també, els oients també.
I tant. Els oients també l'estimen, aquesta secció, perquè ja la comencen a conèixer una mica
més.
I
a mi, espero que també, eh?
Segur, i tant, i tant. Bueno. Si estimen la secció, t'estimen a tu. Anem al gra. Per cert, ahir, València 0, Betis 3, eh?
Viva el Betis.
Viva el Betis, eh? I el teu pare, doncs, moltes felicitats, eh? I tant. Molt bé. Comencem per la gala MET 2022.
Sí, la gala MET 2022, que es va celebrar el passat dilluns 2 de maig, on la moda als Estats Units... Perdó, dels Estats Units és la temàtica principal de l'esdeveniment i és que es va fer al mateix Museu Met de Nova York i hem de comentar el vestit de l'actriu Blake Lively, o com es digui el cognom, que va ser una de les anfitriones i anava de Versace, i això t'ho dic perquè va lluir un vestit en homenatge a l'estàtua de la Llibertat perquè es va fixar en l'arquitectura de Nova York. L'estampat era la constel·lació del sostre de la Grand Central Station, el lloc on es va realitzar l'actriu, o sigui, aquesta actriu, va protagonitzar la sèrie Gossip Girl. Aquesta. I clar, era un vestit molt espectacular, que portava una llarga cua,
en tons turquesa,
taronges i metal·litzats.
Déu-n'hi-do, eh?
I els usuaris, com la van veure tan bonica, han violat alguns dels tuits següents.
I quins eren aquests tuits? A veure, reaccions.
Podré superar a mi ex, pero nunca voy a superar a Blake Lively hoy en la Met Gala. M'encanta.
Sí, un altre?
Un altre. Si la vida me da la espalda, que sea la de Blake Lively, no diré més el cognom, ¿vale? Hashtag Met Gala. I l'altre és, l'actriu no necessita la Met Gala. La Met Gala necessita aquesta actriu.
Per tant, abans... Als seus peus, eh?
Als seus peus, perquè abans t'he ensenyat el vestit i era com molt espectacular.
Als seus peus molt amagats, d'altra banda, perquè amb aquella cua, podem dir...
molt amagat tot.
Homenatge a l'estàtua de la Llibertat. Sí, hem vist abans la imatge,
sí.
Els oients no la poden veure, però l'has descrit molt bé, realment...
molt espectacular.
Sí, portava molt... Només li faltava posar aquest posat de l'estàtua de la Llibertat, no?, amb aquella mena de torxa que...
Exactament.
Amb el braç assenyalant. Molt bé. Fantàstic, sí. Doncs tot això amb la gala MET 2022 i aquesta anècdota que ens acabes d'explicar. Anem al segon tema, si et sembla?
Anem.
Un nom propi. Quin és aquest nom propi?
Toni Cantó. Perquè, atenció, ha estrenat nova foto de perfil a Twitter amb la portada del seu nou llibre, que es diu, atenció, De joven fui de izquierdas, pero luego maduré.
Sabem ara a quin partit està Toni Cantó, no?
Sí.
O no se sap massa bé. Ens diu el Pau que no queda massa clar, perquè primer va ser Ciutadans, després el PP com a independent, no queda massa clar. Però bé, en tot cas, ja no és d'esquerres com abans, per entendre'ns.
No, ja no és d'esquerres.
Molt bé.
I Anna Milán, l'actriu, ha repiulat i ha contestat. Flaco favor a la derecha, Toni. Punto para la izquierda.
Bé.
I clar, s'han succeït una mena de piulades a Twitter que diuen...
Algunes paraules potser no les podem estalviar,
no, sí.
Però bé...
A la imaginació. De joven fui...
Sí.
Pero luego me superé.
Sí, comença per Gil i...
Ahí.
Molt bé.
Sí. Toni Cantó no se sabe si es de Ciudadanos, del PP o si es una fruta.
Bé. Més reaccions?
También podría escribir un libro de poesía. Entre más voy madurando, más a la derecha me voy escorando. Aquest és magnífic.
Sí, sí. A més, poètics, alguns d'aquests. Sí. Sí, sí.
L'altre diu... Cuando un personaje pasa de la izquierda a la derecha, pasando por un supuesto centro, solo por dinero, el problema no es la izquierda, es la moral y la ética de la persona.
Bé, molt bé.
I el millor de tots, que diu... Maduré dice... Creo que tenemos diferentes perspectivas con respecto al verbo madurar.
Bé, doncs, aquestes...
És que, clar, es posa una foto de perfil, això, del llibre, i diu això, doncs, clar...
Sí, a més,
què vols que digui la
presentar
gent?
Així un canvi ideològic, que és ben legítim, d'altra banda, no? I respectable, però com maduració i renegant una mica del passat...
No, sí. Recordem el títol?
Sí, Fui de izquierdas.
De joven fui de izquierdas, pero luego maduré.
Doncs anem a parlar de... Parlem de Madonna, eh? Em sembla que portes una cosa molt interessant, eh?
Sí, perquè Madonna, atenció, sol·licita una reunió urgent amb el Papa Francesc. I així ho ha manifestat al seu Twitter en una piulada. Hola, Papa Francisco. Soy una buena católica, lo juro. Quiero decir, no juro. Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sigut excomulgada 3 vegades. No em sembla just. I també ha dit que Francesc és el seu papa favorit, vaja, favoritismes, i considera que ha de parlar amb ell sobre el seu passat.
Bé, la trajectòria de Madonna sabem molts una mica com és, en l'aspecte religiós ha estat irreverent, evidentment és respectable la seva evolució, però bé, ha demanat una reunió amb el papa Francesc és,
sí.
És molt obert en aquest sentit, una cosa és que...
Sí, tu creus que
sí,
el papa li dirà que sí? O...
No sabria respondre, m'has fet la pregunta del milió.
Però tu ets expert en el papa.
Jo crec que el papa ha rebut persones molt allunyades de l'Església, per tant, a Madonna la podria rebre. A més, és una cantant molt reconeguda des de fa dècades. Per tant, sí. Podria ser que la rebés. I això de vegades ha comportat crítiques al papa, rebre determinades persones, recordem... l'entrevista amb Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern espanyol, que va tenir algunes crítiques, també.
Sí, mira, i és que alguns usuaris han piulat això. A ver, Madonna, que tú también te puedes confesar con el párroco de tu parroquia de tu barrio, chica. Clar, és que no vol el rector de la seva parròquia.
Vol
el papa.
Però també t'he de dir, Maria José, que no necessàriament ha de ser per confessar-se, per rebre el sagrament de la reconciliació amb el papa, que també podria ser, el papa és un sacerdot, per tant.
Clar.
Però bé, certament, hi ha sacerdots més a prop, això sí que és veritat.
Sí.
Bé, més tuits,
sí.
Maria José?
Hi ha un que diu, bueno, aquest és una mica així, el Señor Jesucristo es él a quien tiene que pedirle perdón, más bien pedirle que entre en su corazón. Don Francisco es solo un hombre. El verdadero representante de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. Usted puede orar a Dios.
Doncs quedem amb aquesta reflexió, que si la prenem seriosament, doncs és una bona observació que li fan respectuosament a Madonna.
Sí, que,
no em sembla pas que
també
cap,
pot fer.
Que de vegades a Twitter hi ha bestieses.
I tant.
Sempre demanar perdó de moltes maneres, sense desconsiderar el sagrament.
Que acabem de parlar-ho amb Francesc Torralba.
Sí. Gràcies, Maria José. Em sembla que hem tractat molt respectuosament aquest tema.
M'ha agradat vegades... el tema.
Sí. I si el papa rep Madonna, doncs fantàstic. Segur que serà per bé. Bé, i anem a l'últim tema. Chanel,
l'últim tema.
Va, un minutet, Maria José.
I ahir es va televisar la primera semifinal d'Eurovisió, on recordem que la gran final serà aquest dissabte a les 9, i, segons sembla, hi ha hagut problemes amb la realització del programa perquè visualment n'hi havia com canvis molt bruscos de càmera. Que això va passar a l'actuació d'Albània, que, per cert, deien que la cantant s'assemblava a Rocío Flores,
vaja.
És a dir, la filla de Rocíito.
Sí, sí, la neta de Rocío Jurado, per entendre.
Correctament. I un usuari ha piulat. Que en un show como Eurovisión hayan pasado estas cosas en más de una ocasión me parece gravísimo, la verdad. Perquè era com una mica...
Realització discutible. Ja hem vist alguns fragments abans, tu i jo, i certament...
La veritat és que, mira, hi ha un tuit que m'ha agradat molt perquè diu... A nivell de realització no sé si esto es Eurovisión o la verbena de la Paloma.
Ja queda clar.
Ja queda clar...
És una mica cultura madrilenya, això de la verbena de la Paloma, però ens entenem, eh? Aquí diríem la rebella de Sant Joan, no?
No els hi ha agradat gens que com està organitzant Itàlia Eurovisió.
Molt bé, doncs queda...
Veurem què passa dissabte.
Ah, ja veurem, exacte, molt pendents de dissabte.
Molt
per
pendents.
Cert que un organisme que uneix les televisions europees, com és Eurovisió, hauria de ser una mica més exemplar, no?, en la realització i
exactament.
En les formes.
Exactament, veurem què passa.
Moltes gràcies, Maria José, com sempre, per aquesta secció. Fins la propera i ens veiem cada dia. Passen 9 minuts i mig de 9:15. D'aquí 5 minutets i una miqueta més seran 3:15. De seguida, Llevat dins la pasta. Oh, 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 oh,
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Veure quina és la seva aplicació dins de la societat actual, vist que hi ha una realitat cultural i humana que necessita expressar-se d'aquesta manera.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta.
Avui és dimecres i això a Camins vol dir que toca entrar en farina i obrir la secció del Llevat dins la pasta, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I aquesta setmana tornem a tenir, i ho celebrem després d'unes setmanes de pausa obligada, aquí a la ràdio, l'Àngela Rodríguez. Bon vespre, Àngela.
Bon vespre, Ignasi.
Com estàs?
Millor, millor.
Sabem
per això estic aquí.
Ha tingut una indisposició, diguéssim, que lleu, superable, però gràcies a Déu ja tornem a tenir i ho celebrem. Bé, per començar, expliquem a la nostra audiència on poden recuperar els nostres programes.
Doncs els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat i a la plataforma iVoox. A més, hem incorporat aquesta secció, el Llevat dins la pasta, al menú de podcast de la casa, que ja saps que els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Efectivament, n'hi ha moltíssims i també es troba el Llevat dins la pasta. Es troba fàcil al web de Ràdio Estel. I bé, aquesta setmana parlem dels joves, ja que a l'article Ens volem emancipar però no podem, així es titula, la coordinadora nacional d'Acció Jove de Comissions Obreres, Lucía Aliagas, explicava que els índexs d'emancipació juvenil a l'estat espanyol i a Catalunya. Unes dades contundents que marquen la realitat del problema. I és que 8 de cada 10 joves catalans viuen a casa dels seus pares encara. Una altra dada feridora és que el 2020 hi havia 3 milions de joves que tenen entre 16 i 35 anys en risc d'exclusió social o de pobresa, un terç de tots els joves de l'estat espanyol.
Sí, però a casa nostra hi ha entitats que fa temps que acompanyen els adolescents i joves que es troben exclosos tant del sistema educatiu com social. Una d'aquestes és la Fundació El Llindar, fundada el 2004 a Cornellà de Llobregat. Allà treballen perquè els joves que no aconsegueixen superar l'educació obligatòria i tenen historials de fracàs cronificats recuperin les ganes d'aprendre i treballar pel seu futur. Avui al nostre espai, Llevat dins la pasta, hem convidat a la seva directora, Begoña Gasc.
Doncs, Begoña Gasc, benvinguda a Ràdio Estel i gràcies per atendre'ns. Hola.
Hola, bona nit.
Com estem?
Vosaltres.
Molt bé. Portes més de 30 anys, Begoña, dedicada a aquesta tasca. D'on et ve aquesta vocació per la cura i l'acompanyament dels adolescents i joves als quals la societat potser no els hi posa gaire fàcils les coses?
Doncs la veritat és que no sé si són 30 o més, però mira, a mi em ve de pensar que l'educació és una eina transformadora i que és essencial perquè cadascú pugui trobar el seu lloc en el món. I la meva mare era mestra. I des de ben petita, en un poble, en un poblet, perquè era mestra de poble, jo crec que em va transmetre que l'educació era una eina de cura, com tu bé has dit, no? I, bueno, doncs crec que em ve d'aquí, tota la vida m'he dedicat amb passió a l'educació d'aquests adolescents i joves.
Molt bé, Begoña.
Begoña, a la Fundació El Llindar us autoanomeneu Escola de Segona Oportunitat, on us arriben molts joves que han abandonat el sistema educatiu ordinari. Recordem que són un de cada cinc joves. Què els oferiu als 400 adolescents i joves que passen pel vostre centre? Quina diries que és la clau del vostre treball?
Mira, si em permets, abans de dir aquesta clau, m'agradaria matisar que nosaltres ens agrada dir que és el sistema educatiu el que fracassa i que centrifuga adolescents i joves, i ells acaben abandonant alguns. I crec que aquest és un matís que és important i que nosaltres posem molt de relleu. La clau, crec que un lloc i un temps. O sigui, una mirada amable, una mirada que acull i que el jove, l'adolescent, depèn de si arriba com a adolescent o com a jove, també les circumstàncies són diferents i els moments vitals són diferents, però que tinguin la vivència subjectiva que arriben a un lloc que volen estar amb ells. Aquest és jo crec que és l'element més clau de tots. A partir d'aquí es pot començar a treballar, i tot això demanant la seva responsabilitat i tractant-los com a subjectes i no com a objectes, no? Venen molt ferits per l'escola perquè porten molts anys vivint rebuig, malgrat sabem que hi ha professors i professores que s'hi deixen la pell, però hi ha alguns nens i nenes adolescents que necessiten uns altres espais i una altra mirada, sobretot, sí. Crec que una altra mirada.
I tant. Ara que ens diuen, Begoña, que estem deixant enrere la pandèmia, tant de bo es confirmi això properament, diries que els joves són una de les primeres víctimes en risc de vulnerabilitat d'aquesta crisi sanitària? I si és així, per què?
A veure, jo no tinc dades per dir això. El que puc dir que els nostres joves no estan molt pitjor que abans de la pandèmia, probablement perquè en comparació ja estaven malament. Ja la vida era molt difícil per ells. Per tant, la pandèmia ha suposat com que la punta de l'iceberg ha pujat una mica més, no? I no amb això en absolut minimitzo lo dur que ha estat, no? Doncs és com a escola, doncs evidentment ens hem com poder acompanyar sense poder posar el cos ni la mirada, no? Com a través de la veu poder estar present a les vides d'aquests adolescents i joves. Però és que, de veritat, la vida ja era molt complicada per ells. Llavors, certament, doncs, hi ha alguns joves que la convivència amb la família ha estat més complicada encara, però, per exemple, n'hi ha d'altres que els hi han anat molt bé estar tancats en una habitació i no sortir.
Sí, sí.
O sigui que la particularitat de cadascú amb aquesta vivència tan dura és diferent. Ara, certament, doncs, hi ha famílies, ja no parlaria només de joves, que doncs, la vulnerabilitat familiar en relació als recursos, no només els virtuals, que també, sinó els consums, el menjar, o sigui, necessitats bàsiques, doncs el quedar-se sense feina, tot això s'ha agreujat. Sí. I després també potser joves que ja vivien en centres, que el seu punt de socialització de poder sortir i estar amb d'altres, doncs això s'ha vist minvat i també hi ha hagut unes dificultats.
Sí, Àngela.
I a banda de tota aquesta situació que s'ha pogut aguditzar amb la pandèmia, Begoña, creus que com a societat estem arribant potser a normalitzar aquesta situació de precarietat juvenil?
Ostres, quina pregunta.
Sí, és difícil, eh?
Jo penso que és dur dir-ho, però a mi em sembla que hi tenim uns problemes estructurals, i crec que un és l'atur juvenil i que l'altre és l'abandonament escolar. i que és estructural i s'intenta abordar amb polítiques conjunturals. I això fa que aquesta precarietat sembla que ha vingut per quedar-se. I crec que és una mala notícia pel present i pel futur dels propis joves, sobretot, però també de la comunitat, del territori on viuen aquests joves. Perquè, evidentment, el malestar d'aquests joves que no tenen tantes dificultats per trobar una feina qualificada que els hi permeti viure, doncs això s'estén, aquest malestar, que té múltiples formes d'expressar-se amb el territori, amb la comunitat, etc. No? I aquí l'atur juvenil és terrible, però l'abandonament escolar és brutal, o sigui, els nois i noies... I aquí és on abans em deia també una pregunta per les escoles de segona oportunitat, doncs el que intentem, a part d'aquesta primera mirada amable, acollidora, etc., com deia abans, és poder fer una oferta formativa qualificada i que els hi pugui millorar la seva ocupabilitat. O sigui, aquest és un primer pas. Després, el mercat de treball és el que és, però hi ha una primera part que és poder preparar-se i qualificar-se, que això és el que farà que les feines no siguin tan precàries.
Sí, doncs déu-n'hi-do, aquí abordar el problema és el gran repte.
Exacte.
Sí. Mm. Avui parlem aquí a Llevat dins la pasta, a Camins, a Ràdio Estel, amb Begoña Gasc, directora de la Fundació El Llindar. Hi ha una nova llei de formació professional. Quina valoració en feu des de la Fundació El Llindar?
Doncs mira, creiem que és una escletxa legislativa i que pensem que pot ser una oportunitat per als centres de noves oportunitats, en concret aquí a Catalunya, però evidentment a tota Espanya. I a més, aprofito per dir que bueno, les escoles catalanes i la red espanyola a la qual pertanyem hem fet esmenes amb aquesta llei de formació professional i hem aconseguit introduir el concepte amb dos articles, centres de segon de castellano, perquè la llei vull estar a castellà, centres de segunda oportunitat, i en aquests moments el Ministeri, liderat per la secretària general d'Educació i Formació Professional, Clara Sanz, que fa poc va venir a visitar el Llindar, doncs ha encarregat amb un grup de persones el poder fer un treball i poder fer algunes aportacions al que creiem que pot ser els centres de segona oportunitat i com poden tenir cabuda amb aquesta llei. O sigui, que és una excel·lent notícia. I una altra cosa és que després, això som representants de tot Espanya, a Catalunya estem nosaltres, però després s'haurà de veure el desplegament català, que aquesta seria un altre pas, però en aquests moments també pensem que hem avançat molt, doncs amb el treball que estem fent amb els polítics catalans, amb educació, amb treball i sobretot amb el director de l'agència que penja entre els dos, no? O sigui, de presidència. Estem contents perquè hem avançat, però no és suficient i anem tard. Bé. Anem molt tard. Però creiem que és important doncs, aprofitar aquesta oportunitat legislativa i poder estar dintre de les ofertes doncs, que ofereix el propi sistema, tant d'educació com de treball.
Sí.
I si parlem d'una altra llei, per exemple, de la reforma recent del mercat de treball, creus que pot tenir efectes positius de cara a l'ocupació o l'ocupabilitat dels joves?
Mira, així com de l'altra t'he pogut donar més... la tinc més treballada perquè ja estem treballant directament. L'altra no... Crec que sí, però és que el tema laboral i del mercat de treball hauria d'anar acompanyat d'altres mesures, pensant en el tipus de joves amb el qual nosaltres treballem. Crec que té molt recorregut i hem de veure quina implementació té. Doncs, Per exemple, et puc dir que nosaltres que acabem de crear una empresa d'inserció i que ja des de la Fundació Llindar fem contractació a joves i ho fem amb les millors condicions possibles i moltes vegades fem un contracte que això ajuda que puguin tenir els papers.
Bé.
O sigui, que entitats com la nostra ja fèiem que tot això fos possible.
Doncs enhorabona per aquest exemple, que també ocupadors i empresaris haurien de seguir, sens dubte.
Exactament.
Disculpa, Begoña, perquè se'ns acaba el temps. Només una darrera pregunta. L'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la primera escola de segones oportunitats pública que gestioneu la Fundació El Llindar, juntament amb els salesians. Per què és important el fet que sigui pública? Molt breument, sisplau.
Doncs perquè és la primera vegada que hi ha una governança pública que vol obrir un tipus d'aquestes escoles i és una aposta perquè hi reconeix que hi ha una necessitat i una demanda molt important d'aquests joves en relació a la formació i al treball.
Moltes gràcies, Begoña Gasc, directora de la Fundació El Llindar, per haver-nos acompanyat al Llevat dins la pasta. Fins una altra, una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Begoña.
Bona nit, gràcies. Adéu.
Adéu.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir el pensament social de l'Església, compendi de textos creats al llarg de la història que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli. Avui hem escollit el missatge que el Papa Francesc va dir a la 55a Jornada Mundial de la Pau, que es va celebrar aquest 1 de gener passat. Àngela.
Sí, el treball és la base sobre la qual es construeix en tota comunitat la justícia i la solidaritat. Per això no s'ha de buscar que el progrés tecnològic reemplaci cada cop més el treball humà, amb la qual cosa la humanitat es fa mal a si mateixa. El treball és una necessitat, part del sentit de la vida en aquesta terra, camí de maduració, de desenvolupament humà i de realització personal. Hem d'unir les idees i els esforços per crear les condicions i inventar solucions perquè tota persona en edat de treballar tingui l'oportunitat de contribuir amb el seu propi treball a la vida de la família i de la societat.
Interessant reflexió del missatge del Papa Francesc per a la 55a Jornada Mundial de la Pau, l'1 de gener passat. I pels qui us heu quedat amb ganes d'aprofundir en la matèria, us deixem també un parell de recursos que us ajudaran a reflexionar i a actuar. Acabem aquí,
De fet, només un, que és la web de la Fundació El Llindar.
Molt
www.ellindar.org.
Doncs fantàstic, ja està. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat. Gràcies, Àngela Rodríguez, i a la Pastoral Obrera.
Vinga, gràcies a tu, Ignasi.
Adéu-siau.
Adéu.
Maria José Mendoza, bona vesprada novament.
Bona vesprada novament.
Vinga, la nostra pregunta a Twitter a Camins Estel. Tinc moltes ganes de saber quina opció ha guanyat. Quina
era? La pregunta era, en quins àmbits trobes que falta més humilitat? Amb el 8% a la feina? Amb el 17% en la política? Amb el 33% en mi mateix? I la guanyadora amb el 42% en tota la societat.
Doncs molt bé, era previsible.
Era previsible,
que no
perquè era molt ampla la resposta,
sí,
però...
Sí. Això ha dit la parròquia. Moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
Molt bé. I gràcies per la secció avui, avui doble. Molt bé, molt bé. Fins aquí un nou capítol de Camins amb un equip humil, però amb molta vocació social i religiosa. De cabell gens humil, Pau Massip a la producció i amb la inestimable ajuda de Ferran Capdevila. Humil, però no hay quien le tosa, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Una salutació especial per als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ànim, ja és dijous. I una altra salutació molt especial per als qui ens seguiu en directe. Us deixem ara amb el nostre duet de la informació de la casa, Carla i Pere, i demà nous continguts en una altra hora de ràdio. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Farem Camins, seguiu-nos.
Farem Camins, seguiu-nos a @caminsestel.
Twitter, Instagram.
Això, les dues opcions hi ha. Adéu-siau, cuideu-vos.
quan acaba el dia, comencen els camins.